botelles a DAZN, atesa tant a DAZN com a la televisió del club, molt ràpidament, perquè era el moment just abans de que Rubiales li entregués la copa, aquell moment en què ens preguntàvem on és Alexia, doncs estava fent precisament aquests dos flaixos. Em quedo especialment amb l'agraïment que ha tingut Alexia cap al públic, cap a l'afició, en declaracions a DAZN.
Que en todos los partidos del minuto 11 se acordaran de mí. Al final hay momentos en la lesión que estás un poco baja de ánimos y venías aquí, que también costaba porque no podías ayudar al equipo de la forma que mejor se nos da, que es desde dentro del campo, y ellos me ayudaban y me animaban, ¿no?
Alexia, que ha destacat, evidentment, doncs, el treball que ha fet l'equip per guanyar aquesta Lliga i també, evidentment, les ganes que té d'arribar a Eindhoven i poder ajudar l'equip a guanyar aquesta segona Lliga de Campions. Ha fet també un reguitzell d'agraïments a la televisió del club, des dels preparadors físics que han estat més a prop d'ella, passant per les companyes, l'estaf tècnic i acabant per tots els aficionats del Barça, que ja la tenim aquí. Ha tornat avui, després de 299 dies. A més, fent-ho com a capitana, en un canvi especial, perquè Clàudia Pina, que avui ha estat la capitana a l'inici del partit, doncs ha estat ella mateixa la substituïda per Alexia Putellas, se'n fos en una abraçada, i Clàudia Pina li ha cedit el braçalet de capitana. Ha parlat també Pina en zona mixta i ha explicat com ha estat per ella viure aquest moment.
La verdad que es muy especial para mí. Alexia es una persona muy importante, siempre me ha ayudado, así que estaba deseando jugar con ella. Hoy no ha podido ser, pero bueno, seguiré deseándolo hasta que se vuelva a dar, así que nada, estoy muy, muy feliz y muy orgullosa de que haya podido volver hoy y nada, ya la tenemos aquí.
Doncs aquesta era Clàudia Pina, també destacant doncs, aquest canvi. Ha destacat també la consecució de la Lliga i ha explicat que va ser una llàstima que es lesionés el turmell en el millor moment de la temporada, en el millor moment personal, que intentarà tornar doncs, a estar en un bon estat de forma com ho estava abans de la lesió. I escoltarem encara una última veu del vestidor, Laia Codina, que avui ha marcat, és una de les jugadores que ha tingut menys minuts aquesta temporada, però crec que val la pena escoltar la seva naturalitat davant del micròfon i, sobretot, què ha pensat doncs, quan ha marcat un gol, ella que no hi ha estat tan acostumada.
Quan es guanyen títols, no és només el partit en el que es guanya el títol, sinó et recordes de tot l'any, que es passen els moments bons i dolents, hi ha lesions, hi ha de tot, i bueno, la celebració jo ho celebro tot, perquè no saps mai quan tornes a marcar, llavors he fet totes les celebracions possibles.
I també hem fet que fa, s'han de celebrar, i els gols encara més, si els marques en un dia tan important com aquest, on el Barça es proclama campió de Lliga. Per cert, que aquesta nit, Jana Fernández, que ha marcat un golaç avui, el cobria la llauna...
El segon,
xutàs que s'ha colat per l'escaire. Aquesta nit el tu diràs amb el Dani Aguilar, una de les golejadores del Barça, una de les campiones de Lliga. Alguna cosa més, Gerard?
Res, que la festa continua a aquesta hora a Castelldefels, amb un sopar d'equip en un restaurant de Castelldefels per celebrar aquest títol de Lliga. I que, pel que ha dit Clàudia Pina, també quan hem parlat amb ella, crec que aquesta setmana tindran uns quants dies de descans, perquè d'alguna manera han estat, jo crec que setmanes molt intenses, especialment aquesta. No sé quants dies de festa tindran, però en tindran uns quants abans de tornar-se a posar la feina.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Superesports amb Xavi Puig.
Segona part en marxa ja del partit de primera, Zorrilla, Molló.
Sí, amb victòria visitant, recordem, Valladolid 1, Atlètic de Madrid 3, sense canvis al descans. Primer minut de la segona part.
A segona, com tenim el partit en joc ara mateix?
El tenim empatat a 0, al descans, a la Romareda, Saragossa 0, Les Palmes 0. El Saragossa, que ha sortit ja de la zona de descens, és a mitja taula molt tranquil, Les Palmes, que està a la cinquena posició, necessita guanyar per, si ho fa, de fet, situar-se segon en posició d'ascens directe. Hi ha un punt del líder Leibar, clar, és que entre el primer i el cinquè hi ha 4 punts de diferència.
Sí, està la cosa realment molt i molt divertida, si no t'ho jugues tu. Sí, sí. en aquesta zona d'ascens directe a primera divisió, i sabem de la importància de l'ascens directe a primera divisió, que després ve aquell playoff que et sembla que sí, que no, que sí, que no, i que acaba costant molt, i el Girona em pot donar fe de pujar a primera amb un playoff, si es pot ser directe, doncs molt millor. A Itàlia està jugant la Juve al camp del Bologna.
Sí, està perdent. Bologna 1, Juventus 0, 13 de la segona part, amb un gol de penal dels locals. N'ha tingut un de penal a favor la Juve, però a Milic l'ha llançat, recordeu com aquell que va fallar Lewandowski fent una paradinha una mica estranya? Doncs el mateix, però amb l'esquerra, i Milic l'ha fallat. Bologna 1, Juventus 0, 14 de la segona part. Deixa'm destacar-te també en futbol internacional que el PSV és campió de Lliga, de Copa, perdó, els penals, ha superat l'Ajax d'Amsterdam, i que està jugant l'Olympique de Marsella per situar-se a la Lliga Francesa a 5 punts del PSG, que ha perdut. Doncs bé, de moment està perdent també l'OM a casa, Olympique de Marsella 0, Auxerre 1, partit que es troba al 19 de la segona part.
No, ja, no hi ha manera de posar-li emoció en aquesta lliga francesa. S'està proposant el PSG, però els altres no li segueixen la corda, i per tant el Paris Saint-Germain, encara que no ho vulgui, que de vegades sembla que no ho vulgui, s'acabarà proclamant campió a la lliga francesa. Hola, Víctor Cullell, bona nit.
Bona nit.
L'home escacs de RAC1, sí. L'home de la peona i PO d'aquest club català. Hem tingut Mundial d'escacs en aquestes últimes setmanes.
Sí, senyor.
Que ha passat, no sé si estàs d'acord, bastant més desapercebut a nivell general que quan el juga Carlsen.
Estic d'acord.
Però hem tingut un Mundial que és el mateix que va guanyar Carlsen fa 2 anys, el mateix, exacte.
Sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí.
No,
sí,
hi ha, sí. No hi ha cap variació. I avui, que s'ha decidit això en partides ràpides de desempat, ha guanyat un xinès, l'Iren Ding, al Mundial d'Escacs. Això és una notícia grossa en el món dels escacs o no, Víctor?
Hem de pensar que sí, perquè mai abans a la història ha guanyat un xinès al Campionat del Món. Per tant, hem de pensar que sí. Hi ha gent que diu això, no? Que el fet que un xinès hagi guanyat el Mundial farà que la comunitat xinesa doncs dediqui molt més esforços als escacs, tot i que d'entrada la Xina és un país bastant potent a nivell escaquístic, perquè han guanyat olimpiades en els últims anys. Per tant, hem de dir que sí que els cuiden bé, però el fet que tinguin un campió del món, com a mínim la marca escacs a la Xina sí que hauria de veure's bastant reforçada, sí, sí.
Però són potència, dius, en el món dels escacs,
sí, sí,
la Xina?
Absolutament, tenen més d'una desena de jugadors de primer nivell, per tant, sí, sí, absolutament, totalment.
Ha guanyat la final contra Nepo, que aquest us deu sonar més perquè va ser el rival de Carlsen a l'últim Mundial. Va haver algun moment del Mundial que deien, va, això guanyarà Nepo, i què li ha passat a Nepo?
De fet, sí, jo crec que gran part de la comunitat escaquística d'una banda volia que guanyés Ding Liren. Jo crec que, no sé si és que cau millor, si és que el conflicte rus ha tingut a veure amb que la gent no vagi amb Nepomniachtchi. També és un tio molt humil, Ding Liren, és un tio que a les rodes de premsa és molt transparent. Després de les primeres rondes va dir que estava una mica deprimit, que no tenia allò la salut mental ben cuidada, que ho havia deixat amb la nòvia, de fet, no feia massa. Vull dir, això ho va arribar a confessar, que jo em vaig arribar a preguntar, no sé fins a quin punt és bo donar-li tantes pistes al rival, no? Però després, sí, jo crec que, a veure, sorpresa no és, però molta gent el donava per mort fa 5-6 dies, a dilluns mateix, a principis de setmana, el donaven per mort, perquè havia perdut, anava un punt per darrere. Ha estat un Mundial de moltes alternatives, que els dos jugadors es veien una mica, diguem-ne, desequilibrats, i anava un punt per darrere i la gent deia, ostres, sembla que Nepo ja no el deixarà escapar. I fa 3 dies Ding Liren va guanyar, va empatar el marcador, taules, avui, com deies, partides de desempat, i ha acabat guanyant Ding Liren amb un match, m'han dit, espectacular. Dic m'han dit perquè l'he pogut seguir fins on he pogut, però m'han dit que espectacular, sí.
Pels que en sabeu, el nivell d'escacs que s'ha vist en aquest Mundial ha estat inferior al que es va veure fa 2 anys. Hi ha hagut més de dir, hòstia, què fot ara aquest? Més cagades parlant malament que en el Carlsen Nepo d'ara fa 2 anys, o no?
Totalment. Sí, pels que en sabeu, jo no puc parlar, com a...
Home,
pels que en sabeu,
però... Del RAC1 el que en saps més.
Sí. Però sí, a veure, clar, Carlsen, d'una banda és positiu, perquè és el que deia, hem vist moltes alternatives al marcador, van haver-hi, no sé si van ser 4 rondes seguides, que van ser guanya un, guanya l'altre, guanya un, guanya l'altre, que això quan jugava Carlsen era impensable, primer perquè és un tio que no comet errors i que si perd una partida sembla que s'acabi el món, però amb Carlsen veies partides d'un altíssim nivell, però evidentment molt més avorrides, sense errors, sense el mòdul d'anàlisi saltant d'una banda a l'altra. En aquest maig, pel gran públic, diguem-ne, ha perdut l'atractiu de Carlsen, però ha guanyat l'atractiu de veure grans alternances en el marcador, que és el que trobàvem a faltar des d'abans del 2013. Vull dir, Carlsen era campió des del 2013, ha estat 10 anys com a campió del món, i ara, amb aquest nou campió, en aquest nou campionat, hem vist un Mundial de moltes alternatives on la balança estava 50-50.
I per què no hi era Carlsen, Víctor?
Doncs representa que s'ha avorrit.
S'ha avorrit.
Representa que sí, que el tio havia jugat, doncs això, no sé si eren, què, 5 mundials o 4, dos contra Anand, un contra Caruana, un contra Kariakin i un contra Nepomniachtchi, per tant 5. I sí, sí, bueno, era un tio que a l'hora de preparar-se als mundials, diguem-ne que no li acabava de fer molta gràcia, veia que potser guanyava molt fàcil, dic molt fàcil entre cometes, perquè havia hagut d'anar al desempat amb algun jugador, amb Kariakin i amb Caruana, per exemple. Però sí, no estava motivat, ara està jugant tornejos de pòquer, vull dir, escaquísticament ha fet un any brillant, ha jugat molts tornejos internacionals i els ha guanyat pràcticament tots, però el Mundial no volia jugar-lo.
Però hi tornarà, creus? Que ara per tornar-hi haurà de fer el torneig de candidats, no? Per ser sí. Qui el guanyi i qui s'enfronti en aquest cas, si és que vol en aquest, a Ding Liren,
sí,
no?
Sí, hauria de jugar el torneig de candidats, no sé si classificant-se guanyant algun torneig, que això no tindrà cap dificultat perquè els guanya amb la boina, però si no també el poden convidar per ser el jugador més elo del rànquing FIDE o en fi. Sí, en teoria sí, hauria de jugar el candidat, sí, evidentment.
I el veus tornant a disputar un Mundial o no?
Jo el veig. Passa és que, a veure, seria una gran notícia i no sé si d'aquí 2 anys hi tornarà o d'aquí 1 any, que és el candidat, hi tornarà, però si no és d'aquí 2 anys, d'aquí 4 o 3, sí que hi hauria de tornar, sí.
Ens apunteu, Ding Liren, el primer campió del món xinès de la història dels escacs, avui en aquestes partides ràpides de desempat, ha derrotat el rus Nepo, que va ser el rival de Carlsen ara fa 2 anys. Víctor, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Xavi.
L'home escacs de RAC1, Víctor Cullell, punta un molló, eh?
Sí, home, sí.
Podem parlar més, quan vulgueu, d'escacs, Xavi.
Amb el Dani Aguilar hauries de parlar algun dia, que ahir va descobrir... no sé si ho puc dir, és pare seu, ho direm, no? Sí,
que els peons,
quan arriben al final, a l'última casella, pots triar en quina peça es converteixen.
Correcte.
Això, ahir Dani Aguilar sí. ho va descobrir.
O era molt dolent, o no ha jugat mai a escacs.
Ell és
no?
Més de dames. És sí. més de
sí que és veritat, ara que ho dius.
Gràcies, Víctor, fins ara.
Fins ara.
Passen 12 minuts de les 10, posa-li música.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Avui s'ha disputat la final de la Champions femenina d'hoquei patins, que ha acabat amb la victòria del Gijón, clara, 6-1 contra el Vilassana. El Vilassana que ha fet història, era la primera final a 4 on es plantava i ha arribat fins a la final, però Sara Roces ha fet un cap de setmana platòric ahir contra el Palau i avui contra el Vilassana i ha portat el seu Gijón a guanyar la Champions femenina. La masculina es decidirà la setmana que ve a Viana do Castelo, a Portugal, amb quarts de final dijous pel Barça contra el Barcelos a les 10 de la nit. També dijous un Benfica-Porto, déu-n'hi-do. I divendres Tricino-Oliveirense i Sporting de Portugal-Balongo. És a dir, que tenim 6 portuguesos, un català i un italià disputant-se aquesta final a 8 de la Lliga de Campions masculina. El Barça, com diem, debuta contra el Barcelos. Ens escolta un dels grans golejadors del Barça, el Joao Rodríguez. Hola, Joao, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns al Superesports. Setmana grossa, la que ve a partir de demà, Joao, amb la final a 8.
Sí, és veritat, setmana molt, molt maca. Ara arriba el bo de la temporada i sobretot la Champions, doncs és el somni del nostre equip i ho enfrontem amb molta il·lusió.
Heu vist molta cosa ja del Barcelos o encara no, Joao?
Sí, no et puc mentir. Crec que al nostre cap el partit del Barcelos està fa molt de temps ja. O sigui que els últims partits que hem jugat ja estàvem amb el cap amb el partit del Barcelos. O sigui que portem ja molta cosa vista del Barcelos i esperem estar bé preparats el dijous.
Què us trobareu? Amb tot el que heu vist, què us trobareu dijous en aquest partit de quarts de final, Joao?
Però, doncs, un equip molt vertical, té molta qualitat, té molts jugadors que tenen molt gol, un equip molt ofensiu, que té un molt bon porter, campió del món, a l'Argentina. O sigui, tenen molta qualitat en totes les posicions i juguen un hockey molt ofensiu. O sigui, que crec que pot ser un molt bon espectacle i que al final doncs que guanyi el Barça, és el que volem, sobretot.
A veure, si es pot aconseguir amb aquest Benfica-Porto per obrir la llauna, que no està gens malament, tu que els coneixes bé, aquests duels de gran rivalitat, déu-n'hi-do, per obrir la Champions, un Benfica-Porto.
Sí, sí, està guapo. Llàstima que no podré mirar-ho. Ja m'agradaria que el nostre partit hagués sigut el primer per poder mirar després el Benfica-Porto, perquè és veritat, és que és un partit amb molta cosa. No és només un partit de hockey. I bueno, és molt maco de jugar i de viure. De viure també està molt bé.
Clar, pensar en quin dels dos pot ser el vostre rival, suposo que massa d'hora, no? Que no ho voleu pensar
massa,
encara.
Molt massa d'hora, no volem pensar-hi, perquè el Barcelona no és un rival molt dur i hem d'estar a tope amb el partit de quarts de final. No volem pensar més allà, anirem partit a partit. Sé que tothom m'ho diu, però és així. No podem pensar més allà de Barcelona. Serà un partit molt difícil i intentarem guanyar-ho i després, si ho aconseguim, ja pensarem en el rival de les semis, que segurament sigui que en sigui, serà un partit molt difícil també.
I tant, que si jugueu dijous, que això sí que et deu agradar, jugar dijous i no divendres, o no?
Bueno, sí, és igual, o sigui, ja, a mi m'agrada jugar una Final Eight, és el primer. Clar que si he de triar, prefereixo jugar dijous, però bueno, crec que al final una Final Eight això compta molt poc, perquè se juga molt amb el caràcter dels jugadors, amb el cap, o sigui que tenir un dia de descans més que els altres quan arribes a una hipotètica final compta molt poc, o sigui que és una mica igual jugar dijous o divendres.
La jugueu 8 equips i 6 d'aquests 8 són portuguesos, Joao, això què vol dir?
Bueno, vol dir que està clar que la Liga Portuguesa ara mateix és la millor liga del món, però també és veritat, i hem de ser justos també en això, que per molt poc no estaven 3 equips de l'Hockey Liga, o sigui que el Liceu per molt poc no s'ha pogut classificar, i el Reus també, o sigui que per molt poc no estaven 4 portuguesos i 3 de l'Hockey Liga, o sigui que la diferència ha sigut per molt poc, o sigui que és veritat que la Liga Portuguesa ara mateix és la millor, però també és veritat que no és tan millor com per tenir 6 equips i només una d'Hockey Liga. ¿Vale? Però bueno, intentarem que la Liga Portuguesa tingui 6 equips, però que la millor d'Europa sigui d'Hockey Liga.
Tant de bo.
Això ho intentarem fer.
Tant de bo que això ho puguem dir el diumenge a la tarda, cap allà a les 6, quan s'acabi la final. Que es jugui a Portugal, a Viana do Castelo, li afegeix un punt de dificultat?
Sí, diria que sí, tot i que no hi hagi cap equip que jugui a casa, perquè el Joventut de Viana no està, però el Barcelos juga a 40 quilòmetres de casa, el Porto està també a prop, el Benfica sempre està a prop, perquè el Benfica hi ha tot arreu a Portugal, o sigui que crec que els equips portuguesos és veritat que tenen un avantatge de jugar a Portugal, però bueno, al final això és jugar dins la pista i tot pot passar. Estem preparats també per això, per jugar a Portugal contra equips portuguesos, el que toqui.
Vaig acabant. Avui heu sabut el rival de quarts de final a la Lliga. Quan s'acabi la Champions començaran els play-offs de la Lliga i finalment l'Alcoi és qui ha acabat 8è i serà el vostre rival. Això és un desplaçament una miqueta més llarguet que la resta que us podien tocar, Joao.
Sí, és veritat. El desplaçament més llarg que ens podia tocar i un rival dur en què hem empatat el partit ahir a la Liga regular. O sigui que això demostra que serà un rival molt dur, però bueno, també ens dona una oportunitat de fer les coses més bé que hem fet a la Liga regular a Alcoi i intentar passar doncs, aquest rival quan arribés els partits de play-off.
El primer serà partit especial, que serà el de la retirada de samarreta d'Aitor Egurrola el diumenge 14 de maig al migdia. Per tant, aquest partit ja està marcat en vermell, sens dubte, en el calendari. El Pichichi te'l miraves molt o no? Que Bargalló estava amb 39, tu estaves amb 38, de fet, ahir també pugna allà a la pista del Vilafranca, i avui Martí Casas ha fet 2 gols i en suma 40, no? I us ha pres el Pichichi, o què passa aquí, Joao?
Sí, és veritat. Bueno, doncs felicitar al Martical. De fet, una temporada, una liga regular esplèndida, i bueno, s'ho mereix completament. O sigui, és veritat que un delanter viu de gols, no? Però a mi no em feia especial il·lusió veure el Pichichi, mai m'ha fet. A mi em fa il·lusió guanyar la Champions, guanyar la Liga, i bueno, sí, ajudar els meus companys amb gols és el meu treball, però és veritat que no mai m'ha obsessionat això. O sigui que he viscut molt bé amb això, si saps, no és cap problema.
Em signes...
Felicitar el Martí Carles, que ha fet una Liga regular esplèndida.
Em signes ara mateix, Joao, no marcar-ne cap en tota la final a 8 i aixecar la Copa el diumenge.
Sí, no marcar cap tota la resta de la temporada. I guanyar la Champions, sí. Ho firmo ja.
Ho firmes,
vale?
Ja.
On has de firmar?
Ara t'ho passo pel mòbil, ara rebràs un document certificat perquè el puguis firmar, de no marcar cap més gol d'aquí a final de temporada i guanyar la Champions el diumenge cap a les 6 de la tarda. Joao, moltes gràcies per haver-nos atès, molta sort en aquesta Champions, vale, en aquesta final a 8.
El
Joao Rodríguez, un dels jugadors del Barça d'hoquei patins, del Barça d'Edu Castro, Barça-Barcelos, el dijous a les 10 de la nit, horari after, a les 9 a Portugal, 10
diràs,
de la nit per nosaltres, en horari sí, t'ho diràs, sí. El dijous, aquesta primera cita, després s'enfrontaria el guanyador del Benfica-Porto a les semifinals, que són ja dissabte, la del Barça seria a les 4 de la tarda, i diumenge la gran final a les 4 de la tarda. Allà hi serà l'Albert Ferran per explicar-ho al Superesports. 8 i 2 quarts d'11, una pausa, i a la tornada una mica de timbals.
Superesports amb Xavi Puig.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig, a Fornells de la Selva.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Superesports amb Xavi Puig.
7 i 2 quarts d'11, recta final del Superesports. A primera continua la victòria a Matalassera. Molló.
Sí, però compte, que han anul·lat un gol al Valladolid per fora de joc, que era clar, però els de Pucel encara no s'han rendit. Valladolid, un Atlètic de Madrid 3, 20 de la segona part.
S'ha acabat el partit del Baskonia amb victòria a la CBM.
Sí, 97-76 a casa contra el Breogán. Per tant, Barça i Baskonia líders amb 25 victòries, Madrid tercer amb 24.
Ara sí, la millor hora, sens dubte, 22-23 de la nit, perquè sonin els timbals. I això vol dir que entrem en el món de l'ultraesports, el superesports, amb la Gemma Montero. Hola, Gemma, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Tenim la Titan Desert ja en marxa. Avui s'ha fet ja la primera etapa, victòria per Fran Herrero i Vera Loser en l'etapa més muntanyosa d'aquesta edició de la Titan, que tot just acaba de començar.
Ja fa 17 anys que es disputa la prova, des del dia que Joan Porcar va voler fer un París-Dakar de bicicleta de muntanya al desert del Marroc. Enguany, Conny Loser i la seva dona Vera Loser són els favorits al títol, però hi ha altres noms que hi posaran pebre a les etapes. A més, s'espera que d'aquí 3 dies pugin les temperatures i, per tant, podria ser una de les edicions més caloroses.
De tot plegat, ens en pot parlar el seu director tècnic, en Manu Tajada, amb qui vam parlar fa uns dies abans de viatjar cap al Marroc.
Manu Tajada, bona tarda.
Hola, buenas tardes, Gemma, què tal?
Mira, que jo recordo moltes coses de la Titan, però una frase del Juan, del Joan Porcar, que és l'ideòleg de tot plegat, era que el més difícil de la Titan Desert és no tornar. Tu això ho entens perfectament, eh?
Jo sí, perquè he vuelto tantos años ya que sí, es difícil no volver, pero ya no solo a Marruecos. Hemos conseguido pues que hayan titanes en Cuba, en Arabia, en Almería, ¿no? Y que se haya convertido, por supuesto, en mi parte personal, en un trabajo, pero también en algo personal, ¿no? Que cuando se acercan estas fechas, pues se llena de nervios y de ilusión, ¿no? Y de volver a ver a mucha gente, pues que solo veo durante esta semana de la Titan, ¿no? Y sí, es una buena frase, como una de las muchas que tiene Juan. Es una gran frase de Juan.
Exacte. I tu mira que fa temps que recorres els camins d'aquella zona, de Rashidia, de Marzouga, però encara trobes llocs inèdits. Anem a parlar una mica de l'edició del 2023, perquè hi ha novetats, sí. No? Explica'ns com són.
Bueno, estoy muy contento porque volví del reconocimiento definitivo en enero con un trazado inédito del que en total pues casi el 80% de los kilómetros son nuevos, los hemos hecho a lo mejor en otro sentido, pero también hay pasos, el paso típico de las montañas del Atlas, han abierto unas pistas nuevas y hemos conseguido trazar la especial por allí. El paso de las dunas tampoco será el clásico del Ercheví, vamos a salir del Ercheví. No sé, Marruecos también, pues por los trabajos que se van haciendo y cambiar algunas ubicaciones de campamento, pues nos sigue permitiendo poder enseñar rincones nuevos, a pesar de que cada vez me cuesta más, ¿no? Porque ya son muchas ediciones y cada vez me va costando más buscar sitios inéditos.
Però fixa't que la gent que sobretot repeteix, que és fidel a aquesta frase del Porcar, no li importa repetir escenari. És més, i és això el que volen.
Sin duda, pero en esto va una parte mía. Sabes que cuando diseño el recorrido no me gusta hacer etapas para ir en bici, ¿no? Me gusta plantear un viaje, enseñarle a la gente pues de las montañas de Bulmán a las dunas de Merzúa, ¿no? Y ahí sí que va mi firma o mi sello, ¿no? Y en mi forma de entender la Titan, me veo obligado a enseñar estos nuevos kilómetros, estas zonas nuevas, las gargantas del Engún que nunca hemos pasado, pues bueno, que la gente se enganche de Marruecos como me enganché yo hace muchos años, ¿no? Y en eso la gente a lo mejor no le da el valor que me gustaría que le dieran, porque les gusta Marruecos, pero que para mí es una obligación que me pongo cada año cuando me pongo a diseñar el recorrido.
I això es nota. Ara bé, si haguessis de definir aquesta edició del 2023, Manu, què en destacaries?
Un viaje de la montaña a las dunas, descubriendo, pues lo que hablábamos, ¿no? Descubriendo nuevas partes de nuevas partes de Marruecos. Para mí, ya te digo, la tercera y cuarta etapa van a ser muy duras, para mí, donde estará concentrada toda la dureza de la carrera con etapas de 130 kilómetros, y luego sí que es verdad que conforme nos acercamos a Merzouga, a las dunas del Ercheví, pues todo será más normal, ¿no? Pero esos serían para mí los puntos destacados de esta Titan.
I entre els participants, òbviament hi ha el gran gruix d'amateurs que els agrada aquesta aventura, que és la Titan Desert, però parlant de favorits, ja fa temps que hi va haver un relleu del domini de Josep Batalú, doncs va haver un canvi. Va coincidir una mica amb la prepandèmia, la pandèmia i tot plegat, i suposo que Conny Lucer, suposo, no? És el gran favorit per revalidar el títol.
Sí, yo creo que es el gran favorito, pero también vuelve Fran Herrero, que el año pasado estuvo líder hasta el final, Roberto Bou, que ha hecho una gran Kate Epic, tenemos a Aymar, a Julen, Betalú, que es verdad ese relevo que hablabas, pero no deja de ser multiganador de la Titan y que conoce muy bien el desierto, y vuelve Sergio Mantecón, que ya estuvo en el desierto el año pasado. Hombre, estamos muy contentos con el plantel de favoritos, ¿no? Y en chicas lo mismo. En chicas viene Vera, la mujer de Conny, que sin duda estará adelante. Ariadna, que también es vencedora. Tenemos a debuta Tessa Cortecas, que está haciendo una gran temporada. No sé, en AIMA también, en chicas también hay un gran plantel de aspirantes al mayor de líder. No tenemos ni a Ana Ramírez ni a Ramona este año, no han hecho una parada titán.
I fixa't que una de les novetats, i a mi m'agradaria destacar-la també, dues corredores noves que formen part de l'equip marroquí. Dues corredores, dues dones, que són la novetat, òbviament, d'aquest equip enguany.
Pues sí, es la verdad que siempre hemos tenido una gran relación con la Federación Marroquí. Siempre habían inscrito un equipo sub-23 y a un élite, que en algún momento algún élite había estado en el top 15 de la carrera, y ha sido una sorpresa súper positiva y que hemos recibido con una alegría enorme, pues que inscribieran a dos chicas, a dos ciclistas, a Raya y a Chaima, que igual que ya pasó en la última Titan que hicimos en Arabia, en la Neon Titan Desert del 2022, que había una participante de la Federación Saudí, pues oye, que vengan dos ciclistas femeninas a participar representando a Marruecos, ha sido una sorpresa y súper súper bienvenida, y espero sobre todo pues que disfruten y que tengan mucho apoyo local, como lo tuvieron en Arabia la participante que estuvo con nosotros en la última edición.
I entre la resta de participants, doncs, òbviament, destaca un nom, no? Perquè, tot i que teniu exciclistes de carretera sempre, des del Malcio Mauri fins a Olano, Chabanel, però, clar, Miguel Indurain és Miguel Indurain. I per fi s'atreveix a trepitjar el desert del Marroc. Va anar al Madia, a una altra de les Titan que organitzeu, però aquesta vegada, tot i que era molt reticent, al final hi ha dos amics que són Zubeldia i Aolano que l'han enredat bastant. Jo crec que no ha pogut dir que no, i és allò de perdidos al río una mica, no?
Sí, además, hombre, que venga Miguel para mí es brutal, y que haya venido a Almería y que haya venido a Marruecos. También me ha dicho que disfrútalo una vez, porque vengo una vez y no creo que vuelva.
Segur.
El otro día me lo decía. Y para mí hay una foto que va a ser importante y difícil de repetir, que es la foto de Miguel, Abraham y el Triqui, que compartieron equipo en su época de un año en su época de profesionales y se vuelven a juntar en la Titan y están ahí por el podium de Master 50 los tres, súper súper motivados, ¿no? Entonces, bueno, que venga Miguel es muy chulo para todos y hemos de disfrutarlo todos los que estemos allí. Y la gente que siga la carrera, pues de la suerte, ¿no? Que es tener a Miguel Indurain en la salida de Bulmandades, ¿no? Es muy chulo que venga Miguel y estamos muy, muy orgullosos de que se haya animado a venir a Marruecos.
Home, i tant que sí, Miguel Indurain a la Titan Desert és un gran nom. Mira, que tenim gol a primera, Molló.
Sí, gol d'Escudero pel Valladolid. Compte, que això no li va bé a l'Espanyol, que Valladolid puntua, Valladolid 2, Atlètic de Madrid 3, 29 de la segona, i ràpidament a França, capgira el marcador l'Olimpíc de Marsella, OM2, Auxerre 1, a punt d'acabar, a 5 punts del PSG.
Un Indurain que això de la bicicleta de muntanya no ho veia gaire clar, fa poques setmanes, quan la Gemma parlava amb ell en la presentació, es va adaptant de mica en mica, diries, Manu, a la filosofia de la Titan.
Bueno, Miguel es de una personalidad muy, muy particular y el otro día estuve con él y le habían dejado una bici doble, ahora fichado por Scott, una nueva marca, ha cambiado de marca de bicis, le habían dejado para mí una de las mejores bicis que hay ahora, que es de la espalda de doble suspensión, y me decía, no, Manu, que la he devuelto y quiero una rígida y voy con zapatillas y pedales de carretera. Yo decía, pero hombre, ¿estás seguro? E incluso hablé, el otro día estuve con Roberto Eras y le decía, llama a Miguel y dile que no venga con zapatillas de carretera. Pero no nos hace caso, o sea, él tiene muy claro cómo quiere venir y cómo se siente cómodo encima de una bici. Y bueno, no sé, yo tampoco, ¿no? Que le tenga que explicar nada de cómo ir en bici a Indurain, pero tengo ganas de verlo allí con la forma en la que va a venir a participar. Claro, será muy chulo verlo ahí rodar con rígida, con zapatillas de carretera, con manillar estrecho y pasando las dunas como él cree que las tiene que pasar.
Bueno, doncs allà hi serem, perquè sí, serà tot un espectacle. Forma part de l'equip Saltoki, que ha fet un estatge a Cambrils, gran part, crec que ell no, però gran part d'aquest equip ha estat a Cambrils, fins i tot, per preparar aquesta Titan, déu-n'hi-do.
Sí, bueno, yo estuve en el stage este, en Cambridge, estuvo Miguel
¿Ah,
todo
sí?
el fin de semana, y eran, son más de 40 participantes con sus mecánicos, sus fisios, son gente de toda la península, había venido, estuve en una mesa con un miembro del equipo que venía de Sevilla, toda la gente que viene también de Pamplona. Bueno, es un equipo, creo, no me equivoco, si digo que es la estructura más grande que jamás ha venido a participar en la Titan, con sus fisios, sus mecánicos, como te decía, su community manager, un jefe de equipo, y luego tienen los equipos élites, tienen el equipo más mediático con Miguel, y tienen corporate, no sé, es muy chulo que pues el equipo este Corner Salto Kit haya hecho todo este despliegue para venir hacia Marruecos. Y espero que sea la primera vez y bueno, vayan repitiendo en otras fiestas.
La Titan, a més, Manu, sempre ha estat solidària, tant des de dins, com per iniciativa vostra, des de dins de l'organització, com també les iniciatives que tenen els equips o els corredors que hi participen pel seu compte, no? Però, precisament, l'equip Saltoki s'ha afegit, és un dels grans de sorra més que donen suport a Juan Carlos Unzué en la seva lluita contra l'ELA.
Sí, es digno, ¿no?, de admirar y de agradecer lo que hacen. Y igual que el resto de participantes que vienen pues con algún fin solidario o nosotros mismos, ¿no? Nosotros ya sabes que tenemos el proyecto de las becas, Bike H7, donde ha sido el año que más solicitudes y proyectos hemos recibido. Hemos seleccionado tres, hay tres proyectos muy chulos. Y además de estas becas, pues siempre nuestro compromiso, ¿no?, de devolverle a Marruecos también lo que nos dan, lo que nos ofrecen, e intentar pues colaborar en la sostenibilidad, hacer una carrera lo más limpia posible y ayudar pues a la gente que o no tiene recursos o le cuesta más por lo que sea venir a participar, pues poner de nuestra parte para ayudarles, ¿no? Creo que hay proyectos muy bonitos y que entre todos tenemos que apoyar y hacer que les sea más fácil la participación.
Abans parlaves de l'equip Saltoki, de Master 50, de Corporate, això són les categories, de les diverses categories que hi ha dins la Titan, però també teniu unes distincions. El Titan Legend, per exemple, és aquella persona que acumula més de 3.500 quilòmetres sobre la bicicleta. Si no m'equivoco, després hi ha Platinum i finalment Diamond, no?
Sí, es un programa de fidelización que creamos hace muchos años ya. Estamos camino de los 100 miembros de este club, del Titan Legend. Primer nivel, tú decías, son 3.500, 5.000, y ya son tres, que son Diamond, que cumplen 10.000, que en Arabia fue el último Paco Barranco, el que se coronó el Titan Diamond. Y si todo va bien, porque termina todas las etapas y suma todos los kilómetros, en la última jornada en Marruecos, en la meta, pues tendremos al cuarto, que es Claudio Ferreiro, que bueno, se ha convertido, además en un caso personal, en un gran amigo, que me lo ha regalado la Titan. O sea, yo con Claudio, mira, la relación empezamos en la Titan y ha estado con nosotros, eso va a estar con nosotros 10.000 kilómetros, que son muchos kilómetros en bici, solo en carreras, ¿no? Y será el cuarto miembro del equipo, bueno, del club este de los Titan Legend Diamond.
Aquestes distincions, que parlen ja de la trajectòria i la maduresa d'una prova com la Titan. Anem acabant, Manu, anem a coses serioses. Què en sabem del temps que acompanyarà els ciclistes aquesta setmana?
Bueno, sabes que la meteo, con algo más nos acercamos al día de la etapa, pues más real es y menos probable es y se convierte pues en más segura, ¿no? Y ahora nos estamos acercando, dan una meteo calurosa con un aumento de las temperaturas por encima de la media en esta época. Es algo que no podemos controlar, pero sí lo que podemos hacer es prever más depósitos de agua, aumentar los litros de agua que tenemos previstos en los distintos avituallamientos. Probablemente pues haya, en vez de tres estaciones de hidratación, pues coloque, sobre todo a partir de la etapa 3, coloque una cuarta estación de hidratación o un vehículo móvil con agua isotónico. y nada, eso, que sobre todo que no haga viento, que es lo más incómodo, y gestionar el calor de la mejor manera posible. En la montaña no será tan problema porque estamos muy altos, estamos casi a 2.000 metros y será más llevadero, pero sí me preocupa un poco la previsión de las temperaturas a partir de la etapa maratón, del primer sector de la etapa maratón.
Doncs molta hidratació, com tu dius, eh? I a passar-ho el millor possible. Recordo alguna tempesta de vent, recordo que va de sorra fins a les pestanyes, però això és part de l'aventura, també, eh?
Sí, jo recordo, de tormentes d'arena recordo unes quantes, però sobretot una que estava en Furito per allí el any que vino.
Sí, sí.
Y no sabia dónde meterse, y me decía, pero qué hago, Manu, que se nos lleva el aire, y volaron las jaimas,
sí, sí.
Tengo una imagen de Joaquín ahí agarrado a un palo de la jaima del restaurante, ayudándonos, además, poniendo mucho para que no se volara. Y es típico de allí, cuando hace calor por las tardes, pues suele haber tormenta de arena, que espero que solo, que este año se quede solo en calor, porque si no los compañeros de la logística, bueno, y todos, ¿no?, sufren bastante en eso, sí, en esos momentos.
Molt bé, Manu, doncs que vagi tot molt bé, que la gaudiu molt, tu sobretot, ja l'has gaudit preparant-la, però ara falta la part més xula de tot i ens veiem d'aquí uns dies.
Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de estar Titán. La última, sabes que me quedé con un poco de mal sabor de boca. Y tengo muchas ganas de volver a Marruecos en carrera. Y sobre todo eso, que es lo que dices, ¿no?, que nos haga todo bien, pero que la gente lo disfrute y también que lo podamos compartir con todos, contigo y con el resto de los oyentes. O sea que nada, nos vemos muy pronto y que sea una buena cita.
Gracias, Manu. Adeu-siau.
Venga, saludos, chao.
Entre els participants, ara ens ho deia el Manu Tajada i l'equip CAC7, amb el Sio Mauri, amb Laia Sanz, amb els germans Torres, els cuiners, amb Bici Elèctrica, i competint també en Josep Batalú, Abraham Olano, Lluc Cruselles, el millor xocolater del món, Silvan Chabanel, o en el duet mixte, Gemma, Núria Piques i Edu Barceló.
La Núria la fa per quarta vegada i l'acompanya en aquesta ocasió el seu preparador físic, que és l'Edu Barceló, que la coneix molt bé. Fa tres dies vam parlar amb ella al restaurant dels Germans Torres.
Aquesta és la conversa entre la Gemma Montero i la Núria Piques.
Núria Piques, com estàs?
Molt bé, contenta.
Cap al desert una altra vegada?
Cap al desert, sí, sí. Cap al desert ja serà la tercera vegada, eh? La tercera vegada... O la quarta.
La quarta, ja, però n'has guanyat dues, aleshores vas per la tercera victòria.
Exacte, anem per la tercera victòria i aquesta vegada ho faig també molt ben acompanyada amb l'Eduard Barceló, que no només és el meu entrenador, sinó que aquesta vegada tornarà a ser la meva parella de ball i, per cert, un gran orientador.
Lligada en curt per l'Eduard, eh?
Sí, l'Eduard em lliga en curt, però bé, és divertit, és una assegurança de vida anar amb ell. I la veritat és que estem molt il·lusionats, aquest any hem treballat bé, portem bastants quilòmetres a les cames i l'experiència també és un grau.
A més, vas amb un equipàs. O sigui, aquest any el CAC7 sempre fa bones apostes amb el seu Mauri, que és el capità del vaixell, no? Però a més t'emportes la Laia Sanz amb una e-bike.
I a més tenim un xocolater, tenim uns cuiners excepcionals. Escolta'm, això és el Dream Team, eh? Estic molt contenta de formar part d'aquest equip, que no només vull dir, un gran companyerisme, sinó que tenim aquestes peces claus que afavoreixen una mica la nostra estança.
T'acabem de veure fa pocs dies a Eivissa, amb la Sara.
Sí.
Com heu rigut, eh?
Hem rigut moltíssim, jo sabia... Ja la vaig convèncer una mica per això, no? La Sara, doncs, és una gran corredora de peu, en bicicleta no havia competit mai i la veritat és que ens va passar cada situació que vam riure molt i també vam patir a parts iguals, eh? Perquè va ser, al final, és una carrera dura, que s'hi ha d'estar, però bé, vam riure molt i ens agradaria repetir.
Ella també, sí, està convençuda, ella?
Sí, ella, de moment, doncs, també ha de començar a posar hores sobre dues rodes, perquè sabem que té una lesió important, que està gestionant com pot. N'estic segura que se'n sortirà, però ha de tenir paciència, i la millor aliada és la bicicleta de carretera, gravel, mountain bike, l'està ajudant moltíssim, i de fet, doncs, jo vaig pensar en ella per això, no?, li donaré aquest impuls que necessitava a nivell anímic, que es torni a sentir competitiva, posar-se un dorsal, i la veritat és que ha anat molt bé.
I amb la Laia Sanz creus que l'enredaràs també per una edició més de rodar?
m'encantaria que la Laia Sant doncs, li agradés l'experiència d'aquest any i que repetís. I qui sap, potser fan una edició que podem fer parelles de fèmines i anar-hi juntes per mi seria un privilegi. Ja hem fet coses juntes, hem escalat amb grans parets el programa Aire Lliure i ara estaria bé doncs, fer-ho sobre dues rodes pel desert.
I a banda de la Titan, com es presenta el teu any?
Doncs el meu any, de moment, ara, quan acabi la Titan, acabem ja la temporada, diguéssim, sobre dues rodes, a nivell competitiu. Hem estat a Andalusia, a Eivissa, ara la Titan Desert, i comença la de córrer. Ens hem de focalitzar ja una miqueta en res, un parell de curses que vull fer durant l'any, només. I, mira, ja em surten galls, ja, només pensant en les curses, ja, ja m'entra el canguelo.
No, però és el teu territori, de fet, també, no?
Sí, és el meu territori, i, però bé, ja sabem que una ultra trail són paraules majors, que cada vegada costa més, però, bueno, els reptes estan per això, no?, per reptes difícils, no impossibles, i a donar-ho tot.
Tens encara clavada aquella arribada de l'any passat de l'Ultra Pirineu, al mes d'octubre?
Sí, la recordo molt, perquè és un bàlsam, no? Vam apostar molt fort per aquest moment i al final va arribar. L'havia visualitzat i va ser així. Per tant, doncs, aquests moments cal tenir-los a la retina i gaudir-los, perquè potser no torna a passar mai més.
Però és el que tu dius, ho havies treballat molt, l'alimentació, l'entrenament. Has continuat en la mateixa línia?
Sí, he fet el que he pogut i tot el que he pogut, doncs, he fet el millor que he sapigut, no? La recuperació... Va haver-hi molta exigència, la cursa va ser una cursa molt dura, on es va córrer molt ràpid, però bé, llavors vaig deixar passar l'any descansant de cos i ment i hem tornat. Jo penso que estic en bones mans, tinc experiència, tinc un bon equip que m'ajuda i ja veurem què passa.
Però les curses les has triat, les tens en ment, eh?
Tinc alguna cursa en ment, però és una sorpresa.
Ja ai, 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 ai.
A veure què passa després de la Titan. Començarem a sumar quilòmetres ja en plan sèrio i d'aquí decidirem una mica cap on tirem, no? Si una cursa més cap al juliol o, per què no, a principis de setembre i, si no, a principis d'octubre... Ja
ens entenem, no? Ens entenem.
Sí, la gent que sap de què va el tema ja es pot fer les seves idees.
Molt bé. Doncs de moment t'acomiades de la bicicleta amb molta sorra, molta calor. Sí. Atenció, no?
Molta calor, sí, a més és una calor punyetera perquè no se sua i llavors no et dones compte, no? I cal tenir molta cura amb la hidratació, amb aportar al cos tots els minerals perquè anem perdent molts i això jugarà un paper fonamental.
Però sobretot passar-ho bé també, eh?
Exacte, sabem que patirem moltíssim, això ho hem de tenir molt clar, però que aquesta balança al final és positiva.
Sort.
Gràcies.
Núria Piques, atenció, per tant, perquè podria tornar a l'Ultra Pirineu, la cursa de principis d'octubre, que ara citava per revalidar el títol de l'any passat, i és que la seva elecció és fer l'ultra de 100 quilòmetres d'aquest Ultra Pirineu. A la Marató de Sables va guanyar Mohamed El Morabiti en homes i Marilyn Caix en dones. Ragna Debats va anar líder fins a la tercera etapa, la quarta, però, va col·lapsar, va tenir molts problemes físics i no va tenir opció a la victòria final, amb qui xerràvem la setmana passada amb la Ragna Debats. I ara sí, una mica de Glenn Miller. Abans d'arribar a la meta de l'Ultrasports, en Pucurull ens convida a aplaudir la gesta del nou rècord del món dels 100 metres de majors de 100 anys.
Amigues i amics, cada cop la gent viu més. I els atletes, permeteu-me la bajanada, més que ningú. Ho dic perquè, per raons lògiques, m'interessen molt les notícies sobre les persones grans d'edat, molt grans, que es mantenen en forma i aconsegueixen reptes sorprenents. I he llegit fa poc que un corredor nord-americà de nom Lester Wright ha batut el rècord del món dels 100 metres llisos de la categoria de més grans de 100 anys. Ho va fer, precisament, l'endemà de complir-ne 100. És, doncs, el centenari més ràpid del planeta. Es va córrer en 26 segons i 34 dècimes, que suposa anar, si més no durant aquella distància, a un ritme, déu-n'hi-do, de 4,40 al quilòmetre. Deia que cada vegada hi ha més iaios i iaies i alguns tracten d'estar en forma. A l'atletisme de veterans, màsters en diuen, hi ha fins i tot la categoria de 105 anys. En la cursa que va aconseguir el rècord, el senyor Wright va acabar setè de 9 participants, guanyant a un home de 92 anys i un altre de 86. he accentuat que va córrer a una inusitada velocitat per una persona de la seva edat, o molt més jove, perquè ja ho voldria jo mateix, però no és aquesta l'essència del cas. El que és fascinant és que un centenari sigui capaç de posar-se unes bambes i anar-se'n a córrer. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, déu-n'hi-do, eh? Més de 100 anys i sí. Corrent els 100 metres, a 4, 40 al quilòmetre al ritme, per fer aquesta marca té molt, molt mèrit. La setmana que ve, més. Gemma, gràcies.
Fins al cap de setmana vinent, tornant ja del Marroc, a veure com ha acabat aquesta Titan Desert 2023.
Que vagi bé, adeu-siau.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
I les 11, 10 minuts que necessitarem per pentinar l'NBA. De fet, tenim el descans, el setè partit d'aquesta gran eliminatòria entre Sacramento i Golden State.
Molt igualat, fa pinta que això es decidirà als últims minuts. Sacramento 58, Golden State 56.
Hola, Artau Pasqual, bona nit.
Bona nit.
T'atreveixes a dir qui passarà entre Sacramento i Golden State?
A veure, el momentum està al costat del Sacramento Kings, no? Però també és cert que aquesta sèrie es deia sempre que el dubte era si arribaria abans un bon partit dels Golden State Warriors a fora o un bon partit del Sacramento Kings a casa, i en els dos últims partits s'ha donat exactament. Llavors és una mica difícil fer prediccions.
Difícil en aquesta gran eliminatòria que ja es preveia que seria l'estrella d'aquesta primera ronda i realment no ha decebut, no, Artau?
No ha decebut. Estem veient una sèrie que ofensivament té molts arguments per part dels dos equips, molt i molt vistosa, i això que crec que els dos equips han fet ajustaments interessants. La defensa dels Golden State Warriors sobre Domantas Sabonis, per exemple, ha estat molt i molt rica, però no, nivell altíssim. A més, dues franquícies que no hem d'oblidar que es coneixen, per entre altres coses la presència de Mike Brown a la banqueta del Sacramento Kings, i bé, volíem 7 partits d'aquest enfrontament i per sort els hem tingut.
Doncs sí, ara el descans d'aquest setè, d'aquí sortirà el rival dels Lakers, que s'han desfet dels Grizzlies amb certa facilitat, o com diries que els Lakers s'han desfet dels Grizzlies en aquesta primera eliminatòria, Artau?
Sí, amb certa facilitat, podríem dir. Els Grizzlies no s'han sentit còmodes en cap moment. És cert que ha estat una temporada estranya per ells, no? I a més s'han guanyat una mica una etiqueta d'equip que s'ha tornat una mica repel·lent a ulls de l'afició, potser. I llavors potser ha estat el duel amb la càrrega narrativa més potent. Els Lakers, a més, van a més, cada vegada carburen millor. Hem vist també una mica que el sostre de l'equip, més enllà de LeBron James i Anthony Davis, sobretot aquest últim en defensa, també el marca d'Angelo Russell en atac, com vam veure en el darrer partit. I bé, és una sèrie que per part dels Lakers té molt i molt sentit pel present, i que pels Grizzlies, ha de servir per reforçar una mica el sentit d'aquesta temporada, no? I tenir molt clar que per la temporada que ve, més enllà del retorn de jugadors com Steven Adams, que no l'han tingut en aquesta sèrie i hauria estat clau, sobretot com Anthony Davis, han de recuperar una mica la química o el que vèiem que teníem a les temporades anteriors.
L'US ha començat aquest Denver Phoenix, també una victòria de Denver en el primer partit. Són clarament favorits o no tant els Nuggets en aquesta eliminatòria?
A veure, ser favorit contra un equip amb Kevin Durant i Devin Booker i Chris Paul i Deandre Ayton, d'entrada és complicat, però després jo crec que la lectura del partit sí que hauria de ser la que tu acabes de fer ara, o la lectura de la sèrie, perquè em sembla que van fer 22 de 38 entre Kevin Durant i Devin Booker, que és una salvatjada en tirs de camp, i tot i així van perdre de 20. Vull dir, és una sèrie que el partit de lliure ha de ser realment preocupant pels Phoenix Suns. Tenen arguments, poden pujar el to en defensa, probablement Denver també tindrà nits una mica més inconsistents en atac, però sí que és veritat que, començant per la carta de tir, perquè hi havia molt tir de dos, o sigui, era exagerada la diferència entre tir de dos i tir de tres dels Suns, i continuant pels hàbits defensius, Phoenix ha d'ajustar molt si no vol quedar-se sense marge d'error.
A l'est ha començat aquesta tarda el Knicks Heat, han guanyat els Heat a la pista de Nova York, al Madison Square Garden. Ara anem aquí, però anem a la teca bona, que és l'eliminació de Milwaukee precisament contra Miami. Això és campanada grossa, no, Artau?
Sí, absolutament ningú hi comptava. A Milwaukee arribava amb la mateixa sensació de velocitat de creuer que en les últimes temporades al playoff, i hem tornat a veure, i això és problemàtic i potser és una mica una senyal inquietant de cara al futur, problemes similars als de les primeres temporades dels Milwaukee Bucks com a candidat a l'anell. Un equip molt dens a mitja pista, es notava que Chris Middleton no acabava d'estar bé, Jrue Holiday també ha mostrat la seva pitjor versió en playoff dels darrers anys, i bé, i Giannis Antetokounmpo, que va fallar tots els tirs lliures que no va fallar en la final contra els Phoenix Suns de fa un parell de temporades en aquest partit d'eliminació. Per tant, són senyals una mica d'alarma pels Milwaukee Bucks, que a més aquest estiu hauran de decidir molt bé quines renovacions firmen i quins jugadors deixen escapar, entre cometes. I per part dels Miami Heat, doncs bé, curiós, no? Perquè després d'una temporada molt complicada arriben en el millor moment possible a playoff, maten el gegant, com aquell qui diu, i ara els queda un panorama molt net de cara al que queda de conferència.
Sí, avui han guanyat els Knicks al Madison, els veus passant a la final de l'Est?
Sí, sí, però també és cert que no m'esperava que els Knicks fossin capaços de passar la sèrie contra els Caps, i ja no de passar-la, sinó de fer-ho amb la solvència que ho han fet. Es va veure un equip molt madur, molts arguments ofensius, molt treballat en defensa, que això ja ens ho podíem esperar d'un equip de Thibodeau, i ara contra els Miami Heat, de nou, crec que els jugadors més diferencials els té Miami, cosa que d'entrada ja marca una mica les diferències, però els Knicks ja han demostrat que saben jugar aquest tipus de partits.
Boston-Filadèlfia ens queda, tinc el Damià menjant-se les ungles des de fa dies, veurem dit quan hi serà, si, a veure quin partit podrà tornar. De fet, és veritat que marca clarament la sèrie si Embiid hi és o quan hi és, no, Artau?
Sí, exacte, perquè bàsicament és el primer o el segon jugador més determinant si ajuntes els dos equips, i per altra banda també perquè possiblement aquesta zona interior és on marcarà, és on ja hi ha el gran avantatge dels Sixers en aquesta sèrie, no? És el jugador que clarament fa incidència en la planificació de la sèrie dels Boston Celtics. Els dos equips arriben en dinàmiques diferents. Boston, tinc la sensació que en la sèrie contra els Atlanta Hawks encara no semblava un equip de play-off, sinó que es va deixar portar molt per la inèrcia. Contra Sixers no tindran el marge d'error que van veure que tenien en els darrers partits. O sigui, no hi havia... No, la sèrie contra els Atlanta Hawks se'n va anar 6 partits per l'única raó que Boston no estava al 100% de concentració. I en canvi, Philadelphia va resoldre molt ràpid la sèrie contra els Nets, sent molt madur i jugant molt bé, i a més amb de tot, perquè Embiid ja van veure que no estava fi, i a més Harden va marxar expulsat en un partit, i tot i així la rotació ho va saber tirar endavant, però, és clar, fa molt temps que no juga un partit de bàsquet a Filadèlfia en comparació amb la majoria d'equips que estan en el play-off ara mateix. Amb la qual cosa, veurem com afecten aquestes 3 o 4 circumstàncies a l'inici de la sèrie.
Ara que ja n'hem eliminat 8, t'atreveixes a donar un favorit per guanyar l'anell?
És molt complicat, però jo diria que el campió ara mateix el veig a l'oest, i concretament en la sèrie entre Denver i Phoenix, amb el petit asterisc dels Lakers, que no els descarto.
Això m'agrada, aquest últim apunt que fas a Artau. Ho fa per tenir-me content, però clar. No descarta els Lakers per poder guanyar aquest anell després d'haver-se carregat ja els Grizzlies. I ara el que vingui, ara a veure si ve Golden State o ve Sacramento, que ho sabrem d'aquí a una horeta llarga. Artau, gràcies i fins la propera. A veure com acaba aquest Kings Warriors. Fins ara.
Un plaer, com sempre.
Potser han sonat els bous a la celebració de Ding Liren com a campió del món d'escacs, el primer xinès que ho aconsegueix. T'imagines, els bous allà i,
ser, eh?
I el Ding absolutament desfermat, celebrant-ho amb una torre i un cavall al cap i bevent cervesa. Un minut i les 11 hem d'anar marxant, sí, clarament. Ha acabat el partit de primera, Molló.
Sí, amb dos gols més de l'Atlètic de Madrid. Joaquín en pròpia porta i Memphis, després d'una gran acció individual en què s'ha lesionat muscularment Joaquín, que ha tingut un final de partit horrorós. El central del Valladolid, 2, Atlètic de Madrid, 5.
L'Atlètic de Madrid a 2 punts del Madrid, és tercer, ara l'equip mata la cel, Valladolid que no acaba de sortir, per tant, de la zona perillosa, 35 punts, ara mateix 4 punts per sobre de la zona de descens que marca l'Espanyol després de la victòria avui contra el Getafe de Bordalàs. Ho deixem aquí, ara tu diràs, amb el Dani Aguilar per arribar a la 1 de la matinada. I el cap de setmana que ve, més superesports. I demà un Girona-Sevilla, un Sevilla-Girona al Sánchez-Pizjuán, i dimarts també hi ha Lliga, i dijous també. És un no parar aquesta setmana. Que vagi bé, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.